El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Sant Jordi, des de les 11, us saludarem des del centre de Sabadell, des de l'entorn del racó del Campanar, però abans també és dia de debat de política municipal, que durant la propera hora compartirem amb Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i bona diada de Sant Jordi a tothom.
Amb Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, bon dia, gràcies per ser-hi.
Bon dia i bona diada de Sant Jordi.
Ana Lara, portaveu de la Crida, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bona diada.
Lluís Matas, portador de Junts, molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Bona diada, gràcies.
I César Gil, regidor de Vox, molt bon dia, gràcies
Buenos
per acompanyar-nos.
Buenos días, feliz día de San Jordi, feliz día de San Jorge para los aragoneses también.
El grup municipal de Sabadell en Comú Podem i el del Partit Popular han excusat la seva presència per motius d'agenda. Anem a temes destacats de la jornada. En un ple municipal del mes d'abril que venia carregat de qüestions a l'ordre del dia, intentarem fer el que puguem, no podrem parlar de tot, òbviament. Ja saben que en el minut final, si no he pogut parlar de lo seu, ho poden aprofitar per comentar-ho i explicar-ho. El ple municipal del mes d'abril ha aprovat un augment de la tarifa de l'aigua d'un 14% per afrontar l'increment del preu del recurs provinent d'aigües Ter Llobregat amb aquest 30% d'increment i també el manteniment que requereix la xarxa de subministrament d'aigua a la ciutat. Des de l'oposició s'han plantat contra aquest creixement del preu, denunciant que els sabadellencs ja pateixen una elevada pressió fiscal després que els impostos s'hagin incrementat un 15% aquest any. Comencem pel punt de partida del govern. Senyor Cortés, expliqui'ns.
Doncs bé, ja com vam explicar fa menys de 12 hores, crec, perquè el ple d'ahir va acabar tard. Portàvem aquesta revisió de la tarifa de l'aigua, en primer lloc motivada per una necessitat d'incrementar el ritme inversor, incrementar les inversions anuals per millorar la xarxa, que és una responsabilitat que tenim com a gestors d'aquest servei públic, i també per poder tirar endavant alguns projectes estratègics com és la captació d'aigua freàtica o l'ampliació de la xarxa de regenerada. Aquest era, diguéssim, el 50%, no?, que explica la tarifa que portàvem ahir al ple. L'altre 50%, malauradament, no ho hem pogut escollir nosaltres, ve donat per l'increment de mitjana del 30% d'aigües Ter Llobregat sobre el preu que paguem per comprar l'aigua en aquest ens. És un concepte que és el que pesa més dins de la tarifa, més d'un 43%, i per tant ens ha obligat a revisar els números i a fer-nos enfilar fins a aquest 14%, i tot i així hem intentat no traslladar més increment a la tarifa i per tant doncs, contenir-ho, no? I també tenint en compte que des de l'1 de gener ja estem pagant més cara a l'aigua i aquest increment no s'ha traslladat en els sabadellencs i sabadellenques, perquè ho farà doncs, en tot cas quan s'hagi aprovat la tarifa de manera definitiva. En tot cas, sobretot la part que destacaria és aquest 4,3 milions d'euros anual d'inversió que a partir d'ara tindrem a la ciutat. Són obres que potser no es veuen massa, en tot cas, quan sí que obrim les rases sí que evidentment es veuen, però en el dia a dia doncs, si hi ha una fuita no es veu, i això és important que ho tinguem ben mantingut i en ordre, i com deia, doncs va això, per modernitzar la xarxa, però també per fer canvis estratègics que ens canviïn la manera de gestionar l'aigua a nivell estructural.
Senyor Fernández, al seu torn.
Doncs una pujada més d'aquest govern, un govern que als sabadellencs li ha pujat el 15% els impostos de forma lineal, un govern que declara que no té més eines, ara els sabadellencs descobriran que pagaran el doble per taxa d'escombreria, i ara la tercera és aquesta pujada d'un 14% de l'aigua. Segur que hi ha molts arguments i sempre són més o menys els mateixos per justificar pujades. Jo vaig tenir l'oportunitat de ser conseller de casa en un govern d'aquesta ciutat i recordo com ho fèiem, perquè en aquest mandat no hi hagués cap tipus d'increment quan la companyia, amb una sèrie de justificacions, no es demanava pujar la tarifa. I això és possible, perquè ho van fer. Això implica també el que l'Ajuntament condicioni la despesa de la companyia per intentar anar a los mínims, eliminar despeses que potser no són del tot necessàries del pressupost de la companyia. Això ho fèiem nosaltres i lo negociàvem, estan en el Consell i estan en minoria, perquè teníem una eina molt potent, que era l'aprovació de preus en el ple, i arribàvem a acords. Nosaltres coneixem què ha fet el govern de fet no explica si ha negociat o no ha negociat, s'ha intentat treure despeses superflues o no, què ha fet perquè poder amortitzar aquesta pujada. Pujar, tenien que pujar, sí, segurament, però què esforç ha fet el govern? Lo desconeixem i veiem com opera normalment, ens animem a dir que no fa res en aquest sentit. I per tant, a continuar pagant. Els avellencs continuaran pagant i més diners per un servei que bueno, està bé, però que tampoc tindrà un canvi gran en la vida nostra. Per tant, bueno, una pujada més d'aquest govern que no té cap argument mai, ni proposa res per intentar no arribar a aquest esforç que li demanen els ciutadans.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí. No, nosaltres tenim clar que en l'àmbit de l'aigua el que passa de casa endins no en sabem pràcticament res, no? I per tant, el que afegir el que deia ara el senyor Hernández, Fernández, ui, m'ha tornat a passar això, ens passava el mandat passat, no aquest, era precisament que mentre la companyia estigui repartint dividends, mentre això passi, hi ha molt de marge, no? I ja entenem que hi haurà un punt en què caldrà plantejar augments, no? Però mentre hi hagi aquest punt en què la companyia està repartint els seus beneficis, doncs no compartim, no?, que la pressió es traslladi d'aquesta manera, perquè venim, doncs això, de 5 anys en què la cistella de la compra bàsica del menjar, dels béns més essencials, ha pujat un 50%, no? Per tant, li estem pujant els impostos perquè s'ha arribat a una situació límit, no sé què, però és que al final acaba repercutint sempre de la mateixa manera, i en aquest cas veiem bastant clar que també hi ha altres elements als que estrenya, que desconeixem si realment s'ha plantejat o s'ha intentat fer res.
Senyor Matas, al seu torn.
Miri, ja ho ha explicat el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés, i per tant no em repetiré els motius pel qual, doncs, es fa aquesta revisió de la tarifa. En tot cas, és evident que alguns tenen un model de municipalització i per tant de que el servei de l'aigua sigui públic, i això és molt respectable. En altres municipis funciona, diguem-ne, tirant a malament, com poden ser Terrassa, Sant Quirze o Palau de Plegamans. Sabadell, el servei de l'aigua, que és públic o privat, doncs funciona la mar de bé. Estem molt contents i molt satisfets, i de fet les valoracions que fan els veïns i veïnes del servei que tenen de la companyia d'aigües de Sabadell és elevadíssim. I escolti, clar, deia el senyor Fernández, deia un servei que no millora en la qualitat de vida de la gent. El que fem és invertir 4 milions i mig d'euros en inversions. Jo crec que això és important en un entorn de sequera, i en un entorn, doncs, que hem de fer possible que no hi hagi cap fuga i que no es perdi ni un litre d'aigua, doncs que l'Ajuntament faci aquest esforç inversor, que normalment no té vots, perquè el que dona vots és fer places i és fer arbres amb superfície, i en canvi el que no dona vots és fer obres en infraestructures que no es veuen. Jo crec que aquest esforç s'ha de valorar. També entenem, doncs, que l'entorn de sequera, doncs, ens ha portat fins aquí, i si volem mantenir les inversions amb la xarxa, doncs això ha de ser via, doncs, amb aquesta regulació de tarifa, que també val a dir estem per sota de la mitjana de l'entorn de les ciutats. Per tant, doncs, escolti, no és una pujada d'impostos, és un seguir mantenint les inversions necessàries per a la ciutat.
Senyor Gil, poden començar amb el demanatorns de paraula, si volen, en la següent ronda. Endavant.
Bueno, el problema del agua es un problema a nivel nacional, donde una mala gestión política e intereses espurios de los políticos nos han provocado que cuando vienen las situaciones cíclicas de sequía que se producen en la costa mediterránea, debido a la característica de su clima, pues no puedan ser acometidas, y después el agua se convierte en un bien escaso, y del cual aprovechan entidades también controladas por los políticos para subirte el precio, bajarte el precio o hacer lo que ellos quieren. Pero claro, lo que no se va a la raíz del problema es la falta de previsión, la falta de infraestructuras bien hechas, lo que ha provocado todo esto. Porque cuando se gestiona bien las infraestructuras y todo funciona correctamente, no se pierde agua, el agua empieza a ser un producto más asequible y por tanto bajarían los precios. No estamos en contra de la subida por el tema de las obras que se hacen en renovar la infraestructura. No estamos en contra porque es algo muy necesario. Lo que también había que decirles, que bueno, podrían ponderar un poquito esas subidas. No sabemos en qué nivel lo han hecho, no lo sabemos, pero bueno, creemos que es así, que, pero bueno, lo que es la inversión en infraestructuras nos parece correctísima, pero claro, es una mala noticia para los ciudadanos de Sabadell.
Tenim algun torn de paraula demanat ja en aquesta segona volta? Senyor Cortés, al seu torn.
Sí, sí que s'ha negociat i ara tampoc no dona temps per entrar al detall d'allò de la lletra menuda, no? de l'expedient i de dir-li, doncs, mirin, aquest concepte que hi era ara no hi és perquè l'hem fet treure. Vull dir que en un altre context els hi podem explicar sense cap problema, evidentment. Però això aquest exercici que, no, que ara es comentava s'ha fet. La companyia d'aigües presenta una proposta i s'imputen una sèrie de conceptes i l'Ajuntament, doncs, el que fa és revisar-ho i els que no interessen es treuen de la tarifa. Això no vol dir que la companyia no els faci, però que de la part, diguéssim, de la tarifa i que per tant paguem tots els sabadellencs i sabadellenques no hi són. No? Aquest exercici l'hem fet i, com dic, ara tampoc no tinc aquí tot el patracol, no, de l'expedient, però que evidentment cap problema en explicar-ho. I de fet estàvem en escenaris en el qual ens plantejàvem una pujada d'entre el 6, 7, 8% que inclús ens permetia arribar als 5 o 6 milions d'euros d'inversió anual, no només per la renovació de la xarxa, que és el concepte que pesa més, diguéssim, que és pràcticament el 80% de la inversió, sinó introduint altres conceptes com és la implantació de la telelectura en més sectors dels que podrem fer. Aquest canvi en Matel el que ens fa és, doncs, prendre la decisió de dir, bueno, si ens volem quedar en aquest 8% no podrem invertir més, i per tant no volíem sacrificar les inversions perquè això ens hi va a l'estat de la xarxa, i de fet també ens hi va dependre menys precisament d'Aigües Ter Llobregat amb les obres que estem fent per captar aigua freàtica i per tant ser autosuficients i no haver de comprar tanta aigua i a la llarga fer que aquest 43% que deia d'ATL pesi menys en la factura de l'aigua, no? I per tant això crec que és un benefici per tota la ciutat.
Senyor Fernández.
Doncs moltes gràcies per comentar-nos que heu fet aquesta feina avui en un programa de ràdio. Lo normal seria haver-lo conegut abans, haver conegut tots els grups de l'oposició que s'havia fet aquesta gestió. Desconeixem que s'ha fet, avui l'he escoltat aquí per part de l'Eloi Cortés. Lo normal, perquè si tu l'estàs proposant un ple que t'aprovi un punt, encara que tinguis o no tinguis majoria, lo normal és ser transparent i mostrar tot el que es fa, perquè així esteu representant a l'Ajuntament. Lo fa el govern, però és l'Ajuntament de la ciutat. Per tant, mal fet, perquè des del punt de vista de la gestió, per nosaltres tenim un altre model que s'ha d'explicar d'altra manera. Com es podrien fer les coses? Pues miri, ahir en el debat deien coses molt interessants. Per què ha de ser una pujada lineal? Per què no hi ha una pujada tenint en compte el consum? Quin consume més, quin consume menys? Per què no prenem també nota de la renda de la gent? Hi ha moltes formes de fer la política fiscal. I sí, és una pujada, no fem servir eufemismes. Puja un 14, puja moltes qüestions, sempre, d'igual si ha hagut sequera o no sequera, sempre ha hagut pujades. El tema és com, davant d'això, ens movem perquè l'impacte sigui el menor possible en la vida de moltíssima gent que té sous molt baixos, que no pugen a aquest nivell i que veu com tot puja. En el supermercat els aliments, l'aigua, els impostos de l'Ajuntament, etc., l'electricitat, etc., etc., etc. I és aquí, per això, els hem votat en contra, perquè creiem que se pot fer les coses d'una altra manera, no demanem impossible, però sí una millor gestió, i se podia haver fet molt millor de com ho fa el govern actualment.
Senyora Lara.
Sí, ja no és només per la informació d'ara, sinó que hi ha una... O sigui, és un hàbit que no arribi informació sobre casa, no? Vull dir, jo crec que això és un dels elements a revertir per no trobar-nos així cada vegada. I volia afegir dues coses més, perquè, evidentment, quasi pràcticament ens sentem sempre en el govern de Sabadell, però que la pujada d'aigües Ter Llobregat és una salvatjada. Vull dir, això vagi per davant també. I l'altre és que un dels problemes que tenim no, és, evidentment, ara hem de buscar com ho resolem, però arribar amb una xarxa en un 40% en mal o molt mal estat, doncs també és una posició de partida avui, doncs, que vol dir que hi ha feina que no s'ha anat fent al llarg dels anys.
No tinc més torns de paraula demanats. Clar, no puc obrir una següent ronda.
Hi ha molts temes i no sé si tindrem temps, per això vostè mana.
No, senyor Cortés, si s'ho guarda pel final, li dic perquè, si no, després...
No, jo només per precisar...
10 segons,
sí,
10,
ràpidament, que aquest punt va passar per informativa i els grups van poder preguntar. Dic que si no van preguntar a la informativa, allà es poden especificar aquestes preguntes i els tècnics i els
senyor
expedients
Cortés,
per donar resposta.
Gràcies.
Com tots els punts que van al ple.
Correcte. Avui, com que és Sant Jordi, estem una mica més. Va, anem al següent tema, que també hi haurà coses per comentar de ben segur, perquè Sabadell començarà a aplicar la nova ordenança de civisme a partir del mes de maig. Després que s'hagi obtingut la llum verda al ple municipal del mes d'abril, el text incorpora un 70% de les al·legacions presentades per part de formacions i entitats. Tot i això, la Crida i Vox hi han votat en contra, i Esquerra i Sabadell en Comú Podem s'han abstingut al·legant ambigüitat sobre com es podria aplicar. Tornem a fer el mateix? Farem al revés. Començarem pel final. Senyor Gil, al seu torn.
Bueno, nosotros votamos en contra de esta normativa sencillamente porque ha incluido en unas alegaciones un artículo declarado, con un texto declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en dos sentencias, una del 19 y otra del 2023, que es el uso de la lengua preferente. No se puede usar una lengua oficial como preferente sobre otra. Bueno, nos votamos en contra de este texto solamente por eso. Nosotros confiamos en la policía local, sabemos que van a hacer su trabajo bien, o sea, no tenemos la misma posición en este caso de la CRIDA, que vota en contra por otros motivos. Nosotros consideramos que son profesionales y van a intentar siempre hacer su trabajo más correctamente. Si no lo hacen, ya hay los mecanismos suficientes para poder corregir las malas praxis. Pero sobre todo, dejar claro a la ciudadanía que se ha incluido en un texto legal del ayuntamiento algo que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inconstitucional.
Senyor Matas.
Bé, el reglament de la llengua aquí a Sabadell diu que prioritàriament s'ha de fer servir el català, i això és el que diu el reglament. Inclús nosaltres volem arribar més lluny, perquè entenem que el català, doncs, a vegades no està prou representat i a vegades doncs, hauríem de fer servir més. I dit això, que és una anècdota dintre d'aquesta moció, perquè vostès no hi eren, però nosaltres sí, hem estat treballant durant molts anys perquè sigui possible doncs, aquesta moció, aquesta ordenança de civisme i convivència... Des de Junts i des del govern, en aquest cas doncs, també compartit, doncs, volem una ciutat atractiva, una ciutat neta i una ciutat endreçada, una ciutat que ajudi a conciliar doncs, el dret a l'oci i el dret al descans. Volem una ciutat cívica, una ciutat per viure, una ciutat per gaudir-la i també per visitar-la. Val a dir doncs, que com que som responsables del Visit Sabadell, doncs, també ens agrada que la gent que ens visita doncs, la vegi ben endreçada i neta i amable. I no volem pixades dels gossos ni caques dels gossos, no volem pintades i embrutades les parets, no volem sorolls on no toquen ni quan no toquen, i amb aquest eslògan que hem creat, que si ho fem bé, doncs tot encaixa, doncs esperem doncs, que aquesta nova ordenança ens permeti actuar amb aquest objectiu.
Senyora Lara.
Sí, nosaltres ja ho vam comentar, no compartim el punt de sortida de com es presenta l'ordenança, no? Aquesta ordenança que al final queda molt lligada a aquest concepte de civisme i que al llarg del temps, perquè és veritat que porta molts anys plantejant-se, doncs aquesta idea mare, diguéssim, ha anat canviant. I vam fer un doble exercici que sembla que alguns hi van explotar una mica el cap, que era fer al·legacions a la totalitat d'alguns articles, que han quedat totes desestimades, i al·legacions per millorar els articles. Això pot semblar una mica estrambòtic, però eren plenament conscients doncs, que no compartíem la visió amb el govern i, per tant, doncs, sí, d'un mateix punt hem pogut fer dues al·legacions, una esmenant-lo del tot de dalt a baix i una altra intentant anar a millorar alguns dels elements que ens semblaven més greus. N'hem presentat moltíssimes, vam fer una feina molt gran després de... que coincidia just després d'eleccions municipals, doncs, precisament d'intentar que no quedés allà mig amagat, no? I vam també animar molt a que la gent de les entitats també fes una lectura i participés, i al final també hem vist com hi ha més al·legacions de les que són habituals per entitats, i per tant doncs, també celebrar doncs, que hi ha hagut aquesta participació, malgrat, com ja vam dir, no compartim gens l'ordenança.
Senyor Fernández.
Molt bé. Bueno, aquesta és una història que ve d'uns quants anys, concretament del 2017, on ha hagut diferents moments i capítols. Així com en el punt anterior jo he estat molt crític amb la gestió del govern, el que hem parlat anteriorment, en aquest punt, jo ahir ho vaig dir en el ple també, crec que en aquest mandat les formes de treball del govern amb aquesta ordenança han estat molt diferents i han estat correctes. I això ha possibilitat, en el nostre cas, que el 100% de les nostres al·legacions fossin acceptades, que una part del títol, bueno, una part, diria, molt important del títol tercer d'aquesta ordenança té el segell d'Esquerra Republicana, que són totes les mesures alternatives a les sancions, i llavors una sèrie de millores que per nosaltres són importants. Però és cert que no és la nostra ordenança. És cert també, com ho vaig posar ahir l'exemple, que no és igual construir una casa nova que fa reformes. A nosaltres ens ha tocat, malauradament, perquè vam iniciar pensant que seríem nosaltres els constructors de l'obra, en realitat vam haver de fer reformes. I en aquest plan hem fet. I és per això que hem contemplat, per una banda, que hi ha una part molt important de l'ordenança que ens sembla correcta, necessària, de fa anys que ho estaven demanant tots, i això s'ha fet, i s'ha fet correctament. Hi ha una altra que ens genera dubtes i no acabem de veure-lo clar perquè no és la nostra visió, fins i tot el títol ja ho haguéssim fet diferent, val? I per això va ser el nostre vot d'abstenció. Intentarem, sobretot ara, quan comença l'aplicació, a poder fiscalitzar com es fa aquesta aplicació. I jo ahir deia una frase que és molt important, que diu el conseller Elena: l'ordre és d'esquerres, i nosaltres som un partit d'esquerres que volem ordre, que volem seguretat, que volem civisme i que volem convivència.
Senyor Cortés, i a partir d'aquí poden demanar més torns de paraula, de punt, senyor Matas. Endavant.
Doncs, en primer lloc, hi ha una part que segurament ens hem de fer mirar tots plegats, de per què hem trigat tants anys en tirar endavant aquest text. Des del 2017, no? si es va començar, i tots els canvis que hi ha hagut de govern, de regidors de seguretat, és d'aquelles coses que, bueno, que a vegades doncs ens hem de revisar com a responsables polítics, perquè potser costa d'explicar que hem estat 7 anys per tenir-ho. Un cop s'ha aprovat de manera definitiva, crec que és una excel·lent notícia per la ciutat, sobretot perquè ens dona aquest marc del qual fins ara no teníem, del qual fins ara ens mancava, i per tant aquesta eina per poder perseguir aquestes actituds incíviques, a més aquesta mirada que no és només purament punitiva, sinó que també introdueix aquestes mesures restauratives que ara mencionava el senyor Fernández, i que ens ha de donar més eines per combatre aquestes actituds incíviques que tenim a la nostra ciutat. I jo no afegiré gaire més, perquè de fet m'hauria agradat doncs que intercanviar-nos amb el senyor Hernández, no?, que és el responsable de gestionar aquesta qüestió, perquè, vaja, crec que s'ha fet una gran feina, s'han acceptat gran part de les al·legacions, i per tant també hem sigut capaços doncs d'acceptar els diferents punts de vista dels altres grups polítics que s'hi han treballat per millorar l'ordenança, i ara res, esperar que es pugui començar a aplicar i veure els bons resultats d'aquesta ordenança.
Senyor Matas.
Bé, afegir que s'ha dit, però vull dir que jo crec que un dels valors de l'ordenança és que ha sigut molt participativa, i s'ha dit, i per tant, doncs, que a vegades se'ns critica doncs, que des del govern doncs, tirem pel dret amb algunes coses, cosa que no és així, però en aquest cas, i pel llarg recorregut que també apuntava el senyor Fernández des del 2017, que precisament va ser Convergència i Unió doncs, que va liderar impulsar aquesta ordenança, fins avui doncs, hi ha hagut diferents governs, diferents colors, i per tant, doncs, escolti, hem treballat transversalment amb diferents visions de ciutat, però amb l'objectiu doncs, de crear aquesta nova ordenança molt participativa. I deixem també posar en contradicció el posicionament de la Crida, perquè si la majoria de les seves aportacions han estat acceptades però van fer un triple salt mortal per no votar-hi a favor i encara estan fent una visió crítica de la situació quan, insisteixo, pel que es va dir i pel que tenim constància, doncs moltes de les aportacions estan acceptades. A vegades també ens hauríem de fer mirar quin és el paper de l'oposició, tot i ser oposició, no cal dir sempre que no.
Senyor Fernández.
Sí, dues qüestions, no? La primera, senyor Cortés, aquesta moció s'aprova el 2017 i això vol dir que abans del 2017 no s'havia fet el que calia fer. I abans del 2017 no governaven els marcians aquesta ciutat. Governava el PSC durant 16 anys. Ho dic perquè a vegades hi ha com una amnèsia... Perdó, això no l'interrompo vostè.
Estava entomant el mea culpa, precisament.
No, val, però no ha quedat molt ben expressat. Per tant, en tot cas, culpa de tothom, però alguns tenen més responsabilitat d'altres, perquè hi ha alguns que han governat dècades i altres han governat molt poquet. Per tant, tothom ha tingut algun tipus de responsabilitat, però és diferent. També és cert que durant el mandat del 2015 cap aquí ha hagut canvis de govern, ha hagut també una... Miri, seré sossegat. Penso que el primer mandat, amb una pandèmia en el mig i tot això, no és una gestió ordinària i normal. Per tant, puc entendre coses. Però sí, també és cert que el taranà per a la participació que ara deia vostè, senyor Matas, d'aquest últim any del govern, amb el senyor Hernández al capdavant d'això, és molt diferent a el que teníem en el mandat passat. Molt diferent. I això jo penso que també ha ajudat. I s'ha de dir, així com castigo o critico al govern quan ho fa malament o quan alguns dels vostres membres de govern no treballen amb l'oposició com haurien de treballar, amb el respecte que jo considero que s'ha de treballar institucional, quan hi ha algú del govern que ho fa bé, s'ha de dir. I això està ben fet. I això és el que ha propiciat, per exemple, la nostra abstenció. Per què? Perquè hem vist que hem pogut millorar, que l'ordenança ha millorat sensiblement, que algunes qüestions que eren rocambolesques, que estaven plantejades i que jo quan penso i parlo amb la meva família, com és possible que alguns temes s'hagin votat en el ple? Jo no dono crèdit, però per sort ja no existeixen més. I no existeixen més per el treball que ha fet Esquerra Republicana.
Però hauria pogut votar a favor i tot.
No, perquè ja l'he dit, hi ha algunes qüestions que no.
Que li vam votar que sí ahir una moció.
Va, ara parlarem d'això. Arribarem a tot. Si us plau, una mica, ja sé que avui el dia ens porta això, no, que és
si
un dia.
Si estem...
Entre el dia i les hores que van acabar ahir, jo els entenc.
Mireia, si estem rient i tot. Mira.
Va,
per no plorar.
Senyora Lara, al seu torn.
Sí, no, també manifestar que algunes de les al·legacions, algunes que s'han acceptat ara, ja les havíem fet durant tot el procés, d'un procés que és obligatori, eh? És que ara sembla aquí que estem fent al·legacions i sigui el govern obrint un procés participatiu i no, és que està establert. I de fet han passat coses rares i estranyes en aquest procés. Vull dir, el gener es va obrir un període d'al·legacions misteriós al que no se li va explicar a ningú perquè hi havia hagut un error administratiu. Vull dir, algunes coses estranyes han passat, eh? I és veritat que amb el regidor actual doncs n'hem pogut parlar de forma molt més cordial doncs que l'anterior regidor de Seguretat, que també era del PP, del PSC, perdó, és que avui tinc tots els lapsus, eh? Ja
sí,
no...
Avui.
Ja. I no n'havia recollit ni una, no? I per tant, vull dir que jo quan em va arribar l'ordenança per començar a fer al·legacions, el primer que vaig tenir va ser trucar al Lluís Pere Arnau i dir-li què has fet a les reunions? I em va dir, no, mira les actes, que tot això ja ho he dit. Vull dir que també tinguem en compte que és veritat, el procés de diàleg ve més tard, ve al llarg d'aquest any. Però també deixar molt clar que les al·legacions que per nosaltres eren del que seria de más calado, d'allò que hagués significat un canvi més clar en l'ordenança, precisament són les que no se'ns van acceptar. Vull dir que si volen seguir amb el joc de la crida als del no sé què, poden, tant com necessitin, però bé, poden imaginar perfectament, si no se les han llegit, doncs quina era la línia de les que no s'han acceptat i que precisament per això doncs no encaixen les dues visions.
Señor Gil, al seu torn.
Bueno, a pesar de que se dice que es un tema menor, que no tiene nada que ver, quiero que los oyentes de Radio Sabadell sepan que ayer se aprobó una normativa de carácter marcado carácter inconstitucional.
Venga.
Dicho por el Tribunal Constitucional dos veces. Sentencia sobre el aranés, sentencia sobre el euskera. No se puede poner que una lengua es de carácter preferente. Una lengua oficial sobre otra lengua oficial. De hecho, lo hizo el aranés, que no podía ser preferente, frente al catalán y frente al castellano o al español, y después en el País Vasco se dijo que el euskera no podía ser preferente frente al español o castellano. Se acogen a que las, la normativa lingüística del ayuntamiento dice que la lengua catalana es la de uso preferente. Bueno, también es inconstitucional esa normativa. Entonces ya Vox está aquí para hacer que esas cosas no sigan pasando.
Senyor Cortés, al seu torn.
Respiro profundament. No, jo abans deia lo dels 7 anys i no i si se m'ha interpretat que ho deia contra el quadripartit, no era aquesta la voluntat, era precisament una reflexió global que implica a tots els actors polítics habidos i por haver en aquesta ciutat, si volen des de la recuperació de la democràcia. I per tant, no era per llançar contra ningú, sinó era per dir-se a vegades hi ha projectes d'aquests, no?, que són de tan calat, que es fa difícil explicar-li a la ciutadania perquè hem trigat 7 anys, pels motius que sigui, perquè abans no hi era, i perquè després hi ha hagut la pandèmia. Ja ho han mencionat vostès, el canvi que hi ha hagut també de tarant de la regidoria de seguretat, i per tant en aquesta línia anava. En tot cas, i ja per tancar, també, bueno, són agressions no ja només cap al Partit Socialista sinó cap al senyor Hernández, que es qüestioni la seva defensa de la Constitució. És una cosa que, com ell mateix deia ahir, mai s'hagués imaginat que li dirien, no? En tot cas, vaja, ja ens trobarem.
Doncs aturem aquest tema, si els sembla, perquè com dèiem, a la sessió hi havia moltes coses diferents, crec que ho hem pogut abordar, que tothom ha pogut dir el que pensava al respecte. Volem parlar també de bicicletes, perquè ahir coneixíem que Sabadell treballa en la implantació d'un servei de lloguer de bicicletes de forma mancomunada amb altres municipis. Ho confirmava la tinenta d'alcaldessa del RAM durant el debat de la moció d'Esquerra en aquesta línia. La proposta d'impulsar un bicing acompanyat de mesures de foment de la bicicleta prosperava amb l'abstenció de Vox i del Partit Popular. Senyor Fernández, arrenqui.
Doncs, evidentment, estem molt, molt satisfets. És una moció que es va presentar el mes passat i que a l'últim moment vam optar per deixar-la sobre la taula perquè havíem iniciat les converses amb el govern per intentar trobar mecanismes que possibilitaren la implementació i l'estudi d'aquests treballs i del servei, en definitiva, que pugui ser una realitat. I, per tant, aquí jo penso que hem fet una molt bona feina, tant el regidor Valls com la regidora Molina, per poder arribar a una proposta que faci de Sabadell una ciutat que pugui començar a transformar també la mobilitat en aquest aspecte. No és l'únic element de canvi de la mobilitat que hem de fer, però és una qüestió important. Per tant, nosaltres estem satisfets. Aquesta, l'hem dit del començament del mandat, aquesta és la impronta que volem donar al nostre treball com a grup d'oposició, com a principal grup de l'oposició, ser útils i proposar coses, i allà on no podem posar d'acord ho fem, i on no ens posem d'acord no ho fem, i és el que hem de fer, perquè al final la gent ens vota a tots per intentar ajudar a transformar i a millorar la vida de la gent d'aquesta ciutat, i això és el que ha fet Esquerra, això és el que estem intentant, i en aquest cas amb una àmplia majoria, el qual és molt bo, perquè això vol dir que en aquest tema tenim una visió compartida i això és bo per a la ciutat, molt bo. Per tant, molt satisfets de que això comença una realitat, i d'aquí un any, quan vingui el ple, senyor Cortés i senyor Matas, quan vingui el ple de valoració de les mocions, serà el moment que nosaltres podrem veure si això que hem aprovat ahir realment comença a ser una realitat. Tot i que, com també deia el regidor Valls, som conscients que no és tasca fàcil, i jo penso que s'ha millorat la moció al fet d'haver connectat, com anunciava també la regidora Molina, el fet de que no sigui només una qüestió de Sabadell, sinó que també tingui altres complicitats comarcals. Això ajudarà molt.
Gràcies, senyor Fernández. César Gil, el seu torn.
Bueno, como ya dijimos en el pleno, es una buena moción, nos parece muy, muy interesante. El problema es que tenemos es en esa incongruencia del discurso de Esquerra Republicana. Nos dice que el ayuntamiento nos está sableando, que nos está machacando de impuestos, y ellos traen una medida al pleno para hacer más gasto. Es incongruente. Si hubiesen dicho, oiga, ustedes no se lo gasten en esto, usemos el dinero para esto, pues lo podemos entender. Pero se quejan de los impuestos que han subido y vienen y nos traen un gasto más al ayuntamiento. Nosotros votamos en contra por eso, digo, no es momento. Quizás habría que aplazarlo a un momento de mejor de bonanza económica, de mejores posibilidades, pero cuando nos están abrasando a impuestos, venir y traer una moción para hacer más gasto, no, lo vemos totalmente incongruente.
Senyor Matas.
Bé, en tot cas, el que és útil i bo per la ciutat ho decidim les majories i, per tant, en aquest cas, molt contents doncs, que, primer, Esquerra Republicana doncs, vagi a deixar sobre la taula l'anterior ple doncs, aquesta moció per arribar a un acord més ampli amb el govern. De fet, nosaltres tenim majoria absoluta, per tant, podíem tombar tot allò que ens ve, però la voluntat del govern, precisament, és estendre la mà amb els temes que ens preocupen i amb els quals ens poden trobar per construir ciutat en positiu. I això ho vàrem fer doncs, a l'anterior ple, doncs, amb la moció que va presentar en Comú Podem respecte al pla de polígons d'activitat econòmica, i, per tant, també el vàrem deixar sobre la taula per poder-la treballar conjuntament amb el govern, per poder agafar un compromís més ampli, i ho hem fet en aquest ple doncs, amb la moció d'Esquerra Republicana respecte a la implantació d'un servei públic de lloguer de bicicletes a Sabadell. Això és positiu i això ho valoro jo personalment i crec que el govern, doncs, que aquest tarannà d'Esquerra Republicana doncs, hagi canviat respecte al mandat anterior, això és molt positiu perquè l'oposició ha de fer oposició, però quan pot construir per la ciutat, pel benefici de tots, també és bo que treballem conjuntament, tinguem o no tinguem majories absolutes o requetes absolutes. I en aquest cas doncs, és bo que Sabadell doncs, estudiï la implantació d'aquest servei públic de lloguer de bicicletes. De fet, nosaltres ja ho portàvem al programa electoral i en aquest objectiu de revertir la jerarquia viària i passar d'un model del segle XX a un model més sostenible amb el transport públic, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal i el caminar, doncs crec que això és l'objectiu que busquem tots.
Senyora Lara.
Sí, aquí hi ha com dos grans plans. Tenim el pla director de la bicicleta que ens agradaria creure doncs, que també arrel d'aquesta moció realment no està en un calaix com l'anterior responsable polític el mandat passat ens havia deixat bastant clar, i el pla de mobilitat urbana sostenible, que seria una d'aquelles normes també que és una mica inexplicable que no haguem pogut aprovar definitivament. Tot el que vagi en favor d'ampliar l'ús de la bicicleta tindrà el nostre vot favorable precisament per totes les avantatges que ens desencadena. No és que a vegades hi ha gent que la sents parlar i sembla que la gent vulgui anar passejant en bicicleta, no? I evidentment això es pot fer, però precisament del que parlem i sobretot en la implementació d'un servei com aquest és que s'interioritzi la bicicleta com el mecanisme de transport prioritari en determinades distàncies. I és cert que un dels elements que té Sabadell és que té unes zones relativament planes doncs, que permeten que la gent es pugui desplaçar, però també hi ha unes certes dificultats de desnivell per moltes zones de Sabadell, no? I per tant, incorporar l'element elèctric, doncs, evidentment té un cost més elevat que no siguin elèctriques, però precisament ens incorpora tot un sector de població i també de base intergeneracional, que sovint també és un element molt necessari, que ara falta que hi hagi la seguretat suficient per poder anar en bicicleta, per tenir els nassos de ficar-s'hi, perquè de vegades també és el principal element a combatre.
Si tenen, volen seguir debatent, el compto, senyor Cortés, no cal que em miri així, que compto no. Que li toca a vostè, compto que li toca a vostè, per dir que si hi ha torns de paraula que me'l poden anar demanant. Endavant.
És cara de dormit, no?
Ja, no de... fan tots, eh? Us he de dir que avui fan tots la cara de dormits. Senyor Cortés, endavant.
Breument, ja s'ha dit, és d'aquestes mocions que val la pena a vegades doncs, deixar-la sobre la taula i dedicar-hi temps per millorar-la, perquè es pugui aprovar i sobretot perquè el que s'aprovi sigui realista i assumible, perquè després ho puguem tirar endavant i donar compte quan toqui, no? Que es mencionava el famós ple de deixar de compte de les mocions aprovades pel el mandat anterior. I per tant, aquí darrere hi havia una reflexió que vam fer des dels grups, dos grups de govern, no? Amb els estudis que internament es tenen, per ajustar aquesta proposta d'impulsar la bicicleta i sobretot aquest servei de bicicleta compartida a nivell de comarca, no? Tenint en compte doncs, estudis que s'han fet de la dimensió de Sabadell, dels costos d'aquest servei, ens semblava que era la manera més ajustada i, per tant, agraïm molt que s'hagi incorporat aquesta proposta a la moció, perquè, a més, és d'aquests serveis que, precisament, sí que té sentit connectar-ho amb els municipis de l'entorn. Ja hem connectat Sant Quirze amb Casilbici, estem treballant també per connectar Terrassa i, per tant, crec que és la línia a seguir, no? I poca cosa més a afegir de dir, doncs, de cara a tirarem endavant els compromisos de la moció i d'aquí 12 mesos farem allò el xec de quin és el percentatge d'execució d'aquesta moció aprovada.
Va, doncs com que veig molt acord en aquesta qüestió, si els sembla bé seguim endavant i abordem d'altres qüestions. Tindrem poc temps per un tema que jo sé que té la seva complexitat i que té moltes coses darrere fons, però intentarem fer-ho tot, que jo sé que quan els demano que segueixin els temps em fan cas. Què és el tema del rescat de la concessió per l'explotació de l'aparcament soterrat a la plaça Doctor Robert? El ple ho debatí ahir, ho aprovar i que es faria malgrat les diferències amb Saba, amb l'empresa concessionària, sobre l'import de la indemnització que ha de rebre per l'extinció prematura del contracte. Li demano al senyor Cortés que comenci, els donaré 1:30 per poder tenir un bon temps per fer el... Sé que és molt complex el tema, però jo sé que ho poden aconseguir. Per després tenir el temps exacte per poder fer també el minut final. Senyor Cortés, arrenqui.
Doncs breument, si recorden, ja vam aprovar inicialment el rescat de la concessió amb uns imports. S'ha treballat amb la concessionària per veure si hi havia un acord. La concessionària no ha acceptat la valoració econòmica que feia l'Ajuntament d'aquest rescat, i és per això que nosaltres ens desestimem aquestes al·legacions de la companyia concessionària i tirem endavant, sabent que això ens porta precisament a elevar aquesta discrepància a la Comissió Jurídica Assessora i que pot fer endarreria el procés, però en aquest sentit ens hem plantat en la valoració que ens plantejaven els nostres serveis tècnics, que amb el temps transcorregut i el que queda per liquidar la concessió és de 750.000 euros, i per tant amb una diferència considerable amb el 1.100.000-1.200.000 que continuava plantejant l'empresa concessionària. Per tant, aquí evidentment hi ha una voluntat de tirar endavant aquest projecte, de connectar els dos aparcaments i de fer un nou aparcament al centre que ens ha de permetre abordar altres elements estratègics a nivell de mobilitat i de pacificació de l'entorn del passeig de la plaça Major, però aquí evidentment es tractava també de continuar preservant els interessos de la ciutat i de l'Ajuntament, i per tant esperem que el més aviat possible es pugui resoldre i puguem tirar endavant aquest projecte.
Senyor Gil.
Bueno, esto es un tema que viene de muy antiguo, entonces ahí estábamos un poquito outside, ¿no?, de este tema. Bueno, vemos que es un compendio de malas gestiones, de malos entendidos, de ponte tú que me pongo yo, y no entramos en las formas finales del tema. Yo creo que el Partido Socialista ha procurado acabarlo de la mejor forma posible, y en eso no tenemos nada en contra de ello.
Senyor Matas.
Miri, aniré molt ràpid per recuperar el temps per altres temes. En tot cas, coincideixo, evidentment, amb el company de govern, amb el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés, i no m'allargaré gaire més. És indispensable disposar d'aquest pàrquing al centre, és indispensable treure cotxes amb superfície aparcats i posar-los sota aquest pàrquing, és indispensable unir els dos pàrquings, l'actual més el que hi ha previst, i és indispensable pel comerç de la ciutat, pel centre de la ciutat, per la mobilitat de la ciutat i perquè la gent que ens ve de fora i que no utilitza el transport públic, que també val a dir, és un transport públic molt potent en el centre de la ciutat, tant amb línies d'autobusos com amb línies de Renfe o amb línies de ferrocarrils de la Generalitat, tanquem el cercle de lo que és la mobilitat al centre de Sabadell.
Senyora Lara.
Evidentment no parlem del punt de sobre la gestió, evidentment celebrem que es defensin els interessos de la ciutat, que passa que no compartim en absolut el projecte global, no? I per tant, hi votem al contra, malgrat puguem dir que hi ha una part de servei a la ciutat que la puguem reconèixer. I votem en contra, i ho hem dit moltes vegades, no compartim que s'acabi fent aquest pàrquing al vell mig del centre de les zones de baixes emissions, i ahir es deia, és que si poguessin començar de zero no seria així, seria molt diferent, i el que plantejaven també algun altre grup. Bé, el fet és que la realitat... fa molts anys, és veritat, però aquest pàrquing també es gestiona amb un govern del PSC, no? Malgrat que al final hi ha també aquest fil, que al final sembla que és que això hagi passat per casualitat, no? Ha passat perquè hi ha una sèrie de moments en què hi ha hagut persones governant que els hi ha interessat que hi fos, no? I per tant, no compartim en absolut que hi hagi aquest pàrquing, i ho seguirem reiterant en cada passa, perquè sembla que encara en tindrem unes quantes, no?, d'anar passant una i altra vegada.
Senyor Fernández.
Doncs la nostra posició amb el pàrquing ha quedat molt clara en la moció del 2021 que es va aprovar. Evidentment, nosaltres sí, segur que no haguéssim fet un pàrquing en el mig, però la realitat és la que és, i això està ja. i tenim una oportunitat. Nosaltres vam dir, bueno, va, ja que tenim això ja, ja que el fet d'estar en una zona de baixes emissions no vol dir que no entren els cotxes, han d'entrar uns cotxes d'unes determinades condicions. El cotxe continuarà entrant, perquè a vegades diem a la gent coses que no són veritat. Val? Era una oportunitat, i ho vam veure com una oportunitat, per eliminar el que per nosaltres sí és important, que és el pàrquing en superfície, i aprofitar aquestes 400 places per posar-lo soterrat. Això, que també ho fan moltes ciutats europees, és l'intel·ligent. Ara, l'altre tema, que també tenim un punt de discrepància amb el govern, és que per nosaltres és molt important la gestió. I ningú ens podrà convèncer de que la gestió d'un pàrquing, que no és una gestió... Escolti, no estem dient de crear la bomba atòmica ni de gestionar la NASA. Estem dient de gestionar un pàrquing, i tothom sap el que és la gestió d'un pàrquing, perquè tothom ha entrat i ha tingut l'experiència d'un pàrquing. Això, nosaltres defensem que sigui públic, perquè volem que els recursos, els beneficis d'aquesta gestió repercuten i tornin a la gent de la ciutat. Igual que hem fet amb la zona blava, que és pública la gestió, i ha funcionat i gestiona diners que queden en la ciutat, volem el mateix en la gestió d'aquest pàrquing. I això és el que li demanem al govern cada vegada que podem, que cumpla, si us plau, amb el compromís de la moció aprovada en el 2021, que era portar un informe de...
viabilitat.
De viabilitat, sí, senyora. Moltes gràcies, perquè entre les senyes que em fa i tot això, i el cansanci que portem tots, ja se me va el cap les paraules.
Anem a la ronda final. Senyor Matas, tindrà 2 minuts, per tant, jo crec que podrà parlar de tot el que li he dit.
Ha sigut curtet abans.
Ah, el minut d'or.
Ah, clar, minut que són 2, eh? Que jo
no, és que només li volia dir una cosa. És que si és municipal, la gestió és municipal, l'haurem de pagar nosaltres, la construcció del pàrquing. Això, una. L'altra és... El model és diferent. El model és diferent, ja ho estem. Vostè municipalitza.
Era mentida. Que deu segons no han estat, però ho ha fet curtet. Va, anem al minut final. 2 minuts tenen cadascú, qualsevol cosa que els hagi quedat al pap en un ple llarguíssim. Per tant, segur que ens hem deixat alguna cosa que consideren important. Arrenca vostè, senyor Gil.
Bueno, el pleno de ayer fue largo, bueno, entretenido como todos los plenos. Y bueno, tuvimos una primera moción de la organización independentista antifascista. Entonces ya les explicamos que llamar fascista a un partido que no es socialista es algo complicado a una persona que razone y entienda de las cosas, ¿no? Ya les explicamos que las actitudes fascistas eran las de ellos y que los realmente fascistas eran ellos, porque es que se comportan como tal, porque se comportan como tal. Entonces, por lo demás, el pleno se desarrolló de una forma adecuada y muy bien.
Senyor Matas.
Doncs miri, no hem parlat en aquesta tertúlia, jo crec que és prou important poder-ho fer abans d'acabar, doncs, de la presentació del Pla d'Actuació Municipal del PAM 2023-2027. Breument intentaré resumir el que per nosaltres és important. Doncs aquest Pla d'Actuació Municipal és el full de ruta de l'acció del govern. El document que hem presentat es plasma els principals projectes i eixos estratègics a desenvolupar a partir de les actuacions més rellevants. Aquest PAM que vam presentar, doncs, gira a l'entorn d'aquelles línies d'actuació de competència municipal que es consideren estratègiques per assolir els objectius del present mandat i inclouen accions específiques sobre les quals estructurar, doncs, el necessari rendiment de comptes al final del mandat. De fet, a l'octubre del 23 ja es presentaven unes primeres grans línies prioritàries del govern a través de l'acord de govern del CI, amb aquest pacte, doncs, entre el PSC i Junts per Sabadell, on s'establien les línies d'acció prioritàries. En aquest pla hem concretat 4 grans eixos. El primer eix, adaptar la ciutat al canvi climàtic. El segon eix, l'impuls econòmic i les noves oportunitats. El tercer, la cohesió social per no deixar ningú enrere. I el quart eix, la qualitat de vida de les persones, l'ànima de la ciutat. Em centraré breument en l'impuls econòmic i noves oportunitats, que és el que em pertoca més directament a mi per les nostres responsabilitats. I aquest segon eix de mandat està relacionat amb l'impuls del desenvolupament local i la promoció econòmica. I volem vetllar per la creació d'ocupació de qualitat, oferint suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o incorporar-se al mercat de treball, donant suport a les empreses perquè neixin i es consolidin al territori i alhora generin ocupació, promovent el comerç de proximitat, l'activitat industrial i fomentant la projecció de la ciutat. D'aquesta manera, les actuacions incloses en aquest eix van encaminades a crear llocs de treball de qualitat i alt valor afegit, i es crearà l'oficina de turisme en els àmbits cultural, industrial i esportiu amb l'objectiu de dinamitzar l'economia de la ciutat, que ha de culminar amb l'obertura de la primera oficina de turisme, la nova escola d'hostaleria i el nou centre de formació per a la transició digital.
Molt bé, senyor Matas.
Ja un minut 59.
Que... No, no, ja veig que també és cronometre, ja em fa la feina, ja em va bé. Senyora Lara, al seu torn.
Bé, nosaltres vam presentar una moció per l'aigua clara a Sabadell, una mica en la línia del que ja plantejàvem, no? Que falten espais de transparència en tema de l'aigua, tenim la taula de l'aigua, però ens cal un element participatiu que realment se senti i ho sigui, no? I per això presentàvem aquesta moció, una moció que no es va aprovar, els diferents grups van considerar, alguns dels grups van considerar que tenia massa a veure, que amagava la voluntat de la gestió pública de l'aigua, i el que els hi plantejàvem és que, clar, si el que passa és que s'associa la participació a la gestió pública, llavors ja tenim un segon problema, no? El que no pot ser és que ens plantegin que l'aigua ha de ser sí o sí a través d'una empresa mixta com sigui, però que no es pot donar aquesta participació, i nosaltres insistíem i seguirem insistint, evidentment. I també vam donar suport a la moció del casal independentista Can Capablanca i del casal Tallaret, precisament perquè a la Crida ens considerem antifeixistes i així ho serem sempre.
Senyor Fernández.
Doncs miri, jo no parlaré del ple, parlaré de la diada d'avui. Le desitjaré a tothom una molt bona diada. És una d'aquestes coses, aquells que no hem nascut en aquest país, que vivim fa 20 anys i que vam descobrir en la nostra experiència com a immigrant, és una d'aquestes dies preciosos a la ciutat i al país en general. I un dia també per a comprometre-nos i reafirmar el nostre compromís amb aquesta llengua, que és la llengua pròpia d'aquest país, que es diu Catalunya, i per això es diu català, la llengua pròpia del país, independentment de que pugui haver llengües cooficials, però la pròpia d'aquesta nació i d'aquest país es diu català. I per tant, avui li recomanaria a tothom regalar llibres, apropar-se a la lectura, i si ho pot, i si ho fa en llengua catalana, molt millor. La meva llengua mare és el castellà, llengua a la qual estimo molt, evidentment, però també he après a estimar moltíssim la llengua catalana i a defensar-la, perquè dies com avui són de militància per a aquesta defensa de la sobrevivència del català.
M'estan fent més curt i ara farem, ens haurem d'explicar...
No, que jo tinc una cosa.
Ah. Bueno, no fiqui el lío, que si no tindríem que parlar.
No, home, no, és una cosa agradable, una cosa agradable, fàcil, fàcil.
Va, senyor Cortés.
Doncs, com ja subscriure les paraules del senyor Mata sobre...
Sí, estan d'acord sobre el pla?
Home, sí, només faltaria...
Té pare i mare, però...
Ja m'ho imagino.
És Modern Family. Això. Exacte. Això, posar en valor el PAM, que el senyor Matas ja ens n'ha fet una pinzellada, i animar, com que ara també estarà publicat a la web a tothom, potser no és la millor lectura per Sant Jordi, però en tot cas també es pot aprofitar per fer-hi una ullada, i faré una mica allò del triple salt mortal, aprofitant el minut d'or, parlaré d'una moció que vam deixar sobre la taula des del Partit Socialista perquè ja se'ns estava acabant el temps, diguéssim, i era hora d'anar a casa a sopar i a dormir, que reclamava a la Generalitat que clarifiqués les decisions que ha pres sobre l'obertura de les piscines, no? En tot cas, ja en parlarem, perquè, evidentment, el tema donarà de sí, però demanàvem això, que es clarifiqués aquestes decisions que s'havien pres, en la qual es permetia l'obertura de les piscines públiques, però al mateix temps es traspassava als ajuntaments la responsabilitat de decidir sobre les piscines privades amb molt poca claredat jurídica, i creiem que és una cosa que s'ha de revisar. Ho deixo aquí i desitjar-li a tots els sabadellencs i sabadellenques i als companys de taula una bona diada de Sant Jordi.
A veure, senyor Matas, em fa patir...
No, és que poc. Jo volia afegir-me...
Si m'ha de fer una recomanació, tothom podrà recomanar.
Dues recomanacions
va,
que portava.
Després que tothom
ja
recomani.
Ja que els portava perquè m'ho estigui llegint.
Vinga, va, ràpids, senyor Matas?
Confeti, de Jordi Puntí, Premi Sant Jordi. L'estic començant, m'agrada molt, La vida del Xavier Cugat.
Molt
interessant, me'l va signar, que va venir aquí a Sabadell fa uns dies. Va. I una sabadellenca, Anna Crosafont, El ball dels estudiants.
Molt
interessant.
Molt bé, la resta, algú té una recomanació literària? Els veig a tots buscant el mòbil.
Sí.
Jo volia fer-ne una en català, però la primera que em surt és l'últim llibre que he llegit, que és de la Clara Serra, del Sentido Consentir, que crec que dona pel debat i la reflexió, i és un element molt interessant.
Ens l'apuntem, senyor Gil, alguna idea?
Yo, el libro blanco que tenemos en la paradita hoy, que tenemos aquí enfrente del ayuntamiento, el libro blanco de la historia de Cataluña, que os lo recomiendo, que es muy interesante.
Bé. Doncs ens l'apuntem també. Senyor Cortés, senyor Fernández, qui el té més a mà?
No ho tinc a mà.
No ho tinc a mà.
No ho tinc a mà.
Jo us compraré.
Estic tan cansat que això...
Algunos es que trabajamos 11 horas normalmente. Los plenos nos parecen cortos, algunos.
Jo escombraré cap a casa un llibre que és Els ocells del Parc Catalunya de Sabadell, 16 anys d'ornitologia urbana, d'un senyor que es diu Josep Lluís Cortés, el meu pare,
el seu senyor pare.
Que ha fet les seves estones de llibres com a ornitòleg, un estudi magnífic dels ocells del Parc Catalunya, i és una altra mirada que crec molt necessària al parc, i això avui, diguéssim, escombrant cap a casa.
Esperem recuperar l'aigua, perquè si no els ocells, exacte, no sé jo si se'ns quedaran gaire dies al
que
Parc
signarà,
Catalunya.
Que signarà el seu pare?
Signarà aquesta tarda. Ja, amb això ja m'he guanyat el
dinar
del dia.
El dinar del dia.
El senyor Fernández ha trobat el llibre.
Però a més, el pitjor de tot és un llibre que presentaré a un amic i està... És que no, ja no recordava ni el títol. Però sí, Fer política en l'imperi del jo, de Xavier Godàs. És un llibre molt interessant sobre i molt autocrític també, amb una forma que malauradament impera de fer política des del jo i no tant des del nosaltres. Aviat comunicarem quan serà la presentació i recomanem això.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, que tinguin una molt bona diada, que gaudeixin del dia al carrer, perquè avui és una de les parts positives de la diada, ser al carrer i trobar-nos tots plegats també amb els ciutadans. Allà també serem els de Ràdio Sabadell de seguida des de les 11. Us saludem ja des de la plaça Doctor Robert, des de molt a prop del racó del Campanar, i serem de 11 a 1 i des de les 5 de la tarda i fins a quarts de 8 del vespre. Per tant, avui programació especial també de l'emissora municipal. Ho recollim tot plegat, jo me n'he d'anar cap allà també. Per tant, de seguida els companys informatius, de seguida el Pau Durant, ens sentim demà a partir de les 9. Que vagi molt bé. Adeu.
Cafè de la Ràdio, l'actualitat més pròxima.